Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Cap de setmana marcat per l'inici dels Jocs Escolars de l'Hospitalet. Tots ens fixem molt amb l'esport amateur i sènior, en els primers equips, però de tant en tant hem de recordar que sense esport base res d'això seria possible. Així que felicitats al Consell Esportiu per iniciar la temporada número 49 d'aquests Jocs Escolars i als milers d'infants que aquest dissabte van començar la seva temporada. Repassem ara la resta de titulars. El centre d'esport l'Hospitalet torna a ensopegar a casa i obre una petita crisi. Novament li va faltar gol a l'Hospi, que a més tampoc va estar bé en defensa contra el Tona. Al final, 1-2 pels visitants. El Sandàs CB l'Hospitalet pateix més del compte, però acaba guanyant el seu partit contra el CB Roser. Gerard Sevillano i Nil Baqués van ser els millors d'un Hospi que no troba de moment les bones sensacions. El Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala cau contra el Vic. Bon partit sense premi dels homes de Cristian Gómez, que van posar contra les cordes un dels equips cridats a acabar la temporada a la part alta. Doncs derrota de l'Hospi a casa, segona consecutiva a l'estadi municipal, i avui tenim tertúlia per tal d'analitzar, perfilar encara més prim, sobre aquest centre d'esports l'Hospitalet. Saludem primer els meus companys de la dreta, Ferran Alcocer, Joaquín Alquézar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I a dos socis d'avui de l'Hospi que ens acompanyen, Àlex Alquézar i Marcos Pascual. Què tal, xicos? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs anem a començar parlant de l'Hospi, anem a fer-ho com sempre, repassant primer els resultats i la classificació d'aquesta tercera federació Grup 5. I comencem pels resultats, amb aquest canvi d'alet 2 a Europa B 2, Cornellà 4, Sant Cristóbal 0, l'Hospi que va perdre 1-2 contra el Tona, empat entre el Cerdanyola i l'Escala, victòria visitant de la Fundació Esportiva Grama contra el Manresa, proper rival de l'Hospi, la Fundació Esportiva Grama, 2-2 Muntanyesa-Vilassar de Mar, victòria del Vic contra el Lleida Esportiu, empat entre el Badalona i el Mollerussa i victòria 1-0 davant del Paralada davant del Vilanova i la Geltrú. La classificació, una setmana més, liderada pel Badalona, 15 punts, amb 14 trobem dos equips, Grama, proper rival de l'Hospi, i Escala, amb 13, el Cornellà i el centre d'esport l'Hospitalet, encara en posicions de play-off. 11 punts per Manresa, per Vilanova, per Tona i pel Paralada. 8 punts, Vilassar, Muntanyesa, Sant Cristóbal. Amb 6, trobem l'Europa B, el Vic i el Can Vidalet. I en zona de descens, 5 punts, Mollerussa i Cerdanyola, amb 2 punts només, l'últim, Lleida Esportiu. I comencem a parlar del partit ja, de l'Hospi 1, Tona 2, de segona derrota consecutiva a casa del centre d'esport l'Hospitalet. Per tant, aquesta petita crisi oberta, amb aquesta, de moment, sembla que complicació per l'Hospi de jugar a casa, de jugar quan juga a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Joaquín, Marcos, Àlex, Ferran, què us va semblar el partit de l'Hospi?
Jo crec que, malgrat les sensacions aquestes no són bones, també seria injust etiquetar aquest partit com una continuació del partit contra el Vilanova. En els dos partits l'Hospi no ha jugat com havia de jugar, però en aquest cas el problema no va ser la generar perill, perquè van aconseguir generar perill, el problema va ser la contundència de les àrees. Van permetre moltíssimes oportunitats molt perilloses del Tona i a més no van saber aprofitar les seves oportunitats pròpies.
Doncs és veritat que li va faltar contundència a les àrees, a Àlex, Marcos...
Correcte.
No sé, sí que és veritat que sobretot a la segona part es va generar més, a la primera va costar una mica, tot i que també va haver alguna ocasió, no sé com ho va veure vosaltres.
Pues la tònica de todos los partidos en casa, yo creo. No estamos jugando bien en casa y en las dos áreas. Nos llegan dos ocasiones, nos meten dos goles. Y nosotros para meter un gol pues nos las vemos y nos las deseamos. Entonces, si en las dos áreas no estamos bien, ni en ataque ni en defensa, pues nos cuesta sacar los partidos. Y en casa, yo fuera no he ido. Y lo que he visto en casa, pues eso, que nos cuesta mucho.
Joaquín, Hospi Radio.
Bueno, es evidente, no hay que descubrir nada a nadie. No es el mejor partido de Hospi, ni muchísimo menos. Tal y como dijo Cristian en la rueda de prensa, o sea, entre semana las cosas se están haciendo bien, llega el partido y no salen, pues tendrá que trabajar en esa línea y en buscar a ver qué ha pasado, analizar el partido y a partir de ahí, pues ahora como estás viendo, el gol es un fallo humano, es un resbalón, se cae. Lo dijo él mismo, no hay que llegar a lo típico, que si el césped, que si no, que si tal, porque hubieron muchas ocasiones, ellos pudieron marcar también muchos más goles, nosotros también, y es un tema de que van a tener que analizar desde el staff y trabajar en ello.
Y la ley de Alex, ¿eh?
Sí, sí, no falla.
Es contra l'Ospi.
Sancu, Sehu...
S'ha de dir que Sehu, no sabéis ver les imatges, però va demanar perdó quan va marcar gol.
Todo, todo un detalle que no hizo el Sancu.
No, no, por ahí voy, Marcos, que al final dius, bueno, com a mínim Sehu... A veure, que cadascú pot fer el que vulgui, no? Però sí que va tenir aquest detall de dir, ei, sou l'Ospi, sou encara una mica part del meu cor, us demano perdó, tot i que, evidentment, Sehu també ha de marcar pel seu club actual, com, sí, com, sí, com ha de ser. I aquí el gol de Buba, que empatava, i aquí Àlex va semblar que l'Ospi tenia aquest puntet a veure si aconseguia completar la remuntada, no? Però novament li va faltar el que dèiem abans, no? Una mica de contundència a les àrees. I també una mica de transicions defensives que li va costar molt tancar-les.
Sí, nos falta mucha verticalidad y sobre todo, bueno, reaccionamos cuando nos meten el gol. Probablemente fueron unos 20 minutos de lo mejorcito que he visto esta temporada, con Rubi en el lateral desdoblando y creando muchas oportunidades a nivel vertical. Y no tenemos que esperar a que nos hagan un gol para practicar ese fútbol. Yo creo que si hemos tenido estos 20 minutos de lucidez, donde hemos sido un equipo muy superior y hemos generado mucho peligro en ataque, pues tenemos que desarrollar este juego durante 90 minutos.
Però no ho està fent l'Ospi, ser 90 minuts constants. I això sí que crec que és una evidència, no? Que l'Ospi 90 minuts li està costant ser capaç de dominar els partits.
Sí.
Ni amb el Lleida, de fet, que al final dius, oportunitat, no? Arribes al descans amb victòria, és l'últim classificat, ni aquí ets capaç de dominar els 90 minuts.
Sí, queremos tener mucho el balón, ser muy horizontales, tener mucha posesión para bueno, también cansar al rival, generar espacios, pero sí que es cierto que cuando más efectivo está siendo nuestro juego es cuando miramos hacia la portería, cuando los laterales desdoblan y los extremos juegan por dentro, y al final, si eso te funciona, tenemos que explotarlo un poquito más.
I aquí veiem el segon gol, del Tona. La primera jugada és una mica desgraciada, és veritat, el primer gol del Tona. Aquí sí que segurament falta contundència, no? No poden rematar tres vegades. Que al final els rebots van on van, no es poden controlar, no? Però rematan tres vegades fins que entra, Marcos.
Bueno, yo creo que ya el partido ahí ya era un cara o cruz, ya se había roto el partido y era jugársela a ver el que la metiera ganaba. Pero lo que no podemos hacer es estar esperando todos los partidos a eso, a jugárnosla, a que nos metan un gol para empezar a jugar más verticales y tirar para adelante. Habría que ir desde el principio por el partido, no estar tan contemplativos, ¿no? Estar ahí pasando los minutos sin generar nada, esperando a que pase algo para nosotros espabilar. Entonces tendríamos que decidir un poquito antes, la primera parte ir ya a por el partido, no esperar.
Yo creo que la especie que surta... No, Joaquín Ferran sí que normalment surt amb aquesta idea, no? D'intentar dominar. El que passa és que és veritat que la sensació és que li costa, fins que l'equip rival no està una mica més cansat, no sé, o jo què sé, o el que sigui, no? Però que li costa generar des del minut 1, però la intenció jo la veig, no?
Jo crec que la predisposició de l'equip és la correcta, però no hi ha cap pla de partit que t'asseguri guanyar el partit. I jo crec que el problema sobretot que té l'Ospi és que ja que no aconsegueix ser regular en els partits, perquè és que en cap partit ha aconseguit jugar 90 minuts amb bona part d'ofensiu a nivell, doncs si no tens aquesta regularitat has de ser contundent, per almenys, perquè és que si no te trobes partits com aquest on tu tens moltes oportunitats però la contundència fa que et perdis a casa i que l'efectivitat del rival acabi fent que ells guanyin el partit. Però sobretot això és la contundència, perquè tu potser tens un pla de partit en el qual tu vols tenir el control i fer les teves oportunitats, però si no les podes fer i només tens 3 o 4 i són tan clares, les has de fer gol, perquè si no així és molt complicat.
Por ahí te vengo yo con la falta de gol que tenemos este año otra vez.
El año pasado recuerdo, Marcos, que
ya vine la temporada pasada con la libreta que decía, este año me falta
este año sin libreta.
Este año sin libreta porque vengo
porque con es lo mismo.
El mismo discurso, correcto. Estamos jugando con Buba, que para mi parecer es extremo, está jugando de delantero centro, tenemos a Jairo que está lesionado. Yo no veo ningún delantero más. No tenemos, falta algo ahí. Falta gol. Entonces, si no tenemos gol, pues estamos sufriendo. Sufriendo porque ya vemos un gol por partido y con esas cifras no es un equipo que quiere ascender con un gol por partido.
Pero en pretemporada tampoco estaba Jairo y la cosa parecía que
acabamos,
al revés, que tenían molt de gol.
Estábamos más sólidos atrás y ahora pues...
Ja, però sobretot a les primeres jornades es veia falta de contundència a l'atac, però és que el problema és que en aquestes últimes jornades també hi ha falta de contundència darrere, perquè és que no és normal la quantitat de transicions ofensives que pateix l'Hospitalet, perquè és que en tots els partits tenen 3 o 4 oportunitats d'un contra Liaga que, mira,
Que no pasa nada, que tenemos a Viaga.
No pasa nada, pero...
pero...
alguna no,
a
alguna
ver,
entra.
El rival nos tiene estudiado. Y el rival, y el rival sabe que tenemos a la mejor pareja central a nivel duelos, a nivel con balón, pero a las espaldas sufrimos mucho. Entonces, yo no sé si tenemos en la plantilla un central capaz de corregir, haciendo el símil con Primera División, un Araujo, que defensivamente no es tan bueno, pero que te corrige mucho y que te va mucho a las espaldas. No tenemos a nadie. Entonces, si jugamos con una línea defensiva tan adelantada y tenemos dos centrales que sufren a las espaldas, eso los rivales lo saben. Y si os fijáis, todos los rivales van a hacer lo mismo en campo del Hospitalet. Que es balón arriba, a la espalda y a buscar. Y a buscar.
Villanova ganó así.
Ya está. Saben que nuestro lateral izquierdo se convierte en un extremo. Perdemos poder defensivo. Saben que nuestros dos centrales pues, son quizá un poquito lentos a nivel de espalda. Entonces, claro, todos los rivales van a jugar así. ¿Cuándo nos sufriremos? Cuando nos venga un Cornella, cuando nos venga un Badalona. ¿Por qué? Porque son equipos que van a jugar también de tú a tú, va a haber muchos espacios y ahí sí que vamos a tener nosotros poder ofensivo y vamos a crear muchas más ocasiones porque nos van a dejar espacios. Hasta entonces van a venir equipos que se cierren y que jueguen a la contra.
¿Y para eso crees que fuera de casa dos veces juegan mejor que a casa?
Sí, porque los equipos en su casa, mira, en la escala, ellos salieron con una propuesta con un bloque más medio, no tan bajo, y hicimos un partidazo, probablemente el mejor partido de la temporada.
Sí.
Y no fueron ellos a encerrarse en su propia casa, porque claro, ¿qué equipo le gusta cerrarse en su propia casa? Yo creo que este fin de semana es un partido muy complicado.
Lo veremos.
Y yo creo que es un partido de puerta grande o enfermería, porque van a salir ellos muy abiertos, van a salir ellos a jugarnos de tú a tú, porque tienen un equipazo, tienen a Fasani arriba, que bueno, lo bueno es que Fasani tampoco es muy rápido, pero bueno, tienen mucho poder ofensivo, y ahí vamos a disfrutar nosotros de un buen partido nuestro también, porque nos van a haber muchos espacios.
Joaquín, que te tengo callado.
No, yo lo único que pienso es esto, que todo lo que se ha visto es lo que hay. O sea, no ha sido un buen partido, ha habido errores, ha habido fallos. Se estará trabajando en ello, para eso está el staff y está Cristian. Y ya está, no se trata de defender con los ojos cerrados, pero sí con los pies en el suelo. O sea, lo que no me está gustando para nada es lo que estoy viendo en redes. Se han perdido dos partidos, no se ha perdido ninguna liga, no se ha perdido la temporada. Estamos a dos puntos del Badalona. Que es cierto que no se está jugando bien, que es cierto que no se está sacando los resultados que todos queremos, es que no se olvide nadie, pero no creo que la solución sea ni incendiar, ni quemar redes, ni quemar el escudo, ni quemar... si nos duele verlo así, pues si no está, igual nos duele más.
Yo lo que creo, que lo bueno que hay este año, que Badalona tampoco está tan boyante como lo pintan, porque mira, ya se ha dejado...
No, para nada.
Se ha dejado en casa Canvidalet y
los goles.
Y tampoco veo ningún equipo que sobresalga de la tabla este año.
¿Y los
Entonces
goles?
Va a estar muy igualado todo.
Sí, pero yo...
Va a estar muy igualado. Pero no podemos, yo en casa no veo que no podemos dejar escapar tantos partidos. En casa te tienes que hacer fuerte si quieres subir, porque es la ley. En casa tienes que ganarlo. Y luego fuera, pues hay campos de batalla que nos va a costar.
Imagino el contratiempo también del delantero, como antes decías tú mismo. Es un contratiempo. O sea, esto en los esquemas, supongo, de tu equipo. En mente que tenía Cristian, pues lo ha roto, evidentemente. Buba no juega en su posición, ya lo estamos viendo. Con lo cual, cuando en la segunda parte Buba se va al lado izquierdo, creo que generamos mucho por esa banda, de ahí viene el gol incluso, y es otra opción que tendría el Ospi teniendo un 9, un delantero centro nato. Las circunstancias son las que son, este chico pues ha tenido la desgracia de llegar y lesionarse, ahora tiene un golpe en la rodilla o lo que tenga. El tema es que no lo tienes disponible, con lo cual tienes que modificar. Luego puedes entrar en que si hace falta más delanteros, si no hace falta más delanteros, la alineación es la que hay, los jugadores son los que hay, imagino pues que trabajarán en ello, que estarán pues pendientes de arreglar esa situación.
Hay que confiar en el míster, es de la casa, más que él,
a eso,
o sea, es un tío que es de
eso,
cuna.
A eso voy. O sea,
más que él no va a querer nadie que gane él.
Exacto.
O sea, él está criado
lo
ahí.
Lo mismo que puedes sentir tú, exacto, y yo, porque todos somos socios.
Es un socio más, pero en el campo, o sea, no podemos pedir
Pero es que te pones a ver ciertos comentarios y demás. Contra ya hablamos de insulto y la persona.
Yo creo que el míster no van los tiros, porque
bueno,
los que tienen que dar la cara en el campo son los jugadores. El míster lo da, yo
entender,
creo que lo deja todo,
entender también que contra más repercusión tenga el club y más personas influenciadoras tengan como cabezas visibles, más detractores van a haber. Porque antes teníamos pues a cuatro anónimos, ya tendremos a 60 anónimos merengues, que solo por ser Thiago el tal, el Jordi Alba, van a venir a meter ahí cizaña.
Pero el discurso no se puede convertir en odio.
Pero bueno...
Evidentemente, Joaquín, pero... Bienvenido al mundo real.
No, no, las redes sociales bajo el anonimato.
Las redes sociales son lo que son. Es decir, tienes otra razón del mundo, Joaquín, pero yo creo que lo que digo, Alex, al final, a mesura que anem guanyant protagonisme a nivell futbol i xarxes, doncs això hem de també assumir-ho, que també hem acompanyat això. I estic d'acord amb tu al 1000 per 1000, però...
Que eso no quita, que una cosa no quita la otra, vuelvo a decir,
que una cosa no quita la otra.
Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver el trabajo de Cristian. Yo confío plenamente, tanto en él como en el staff, incluso en los jugadores, por supuesto. Hay que dejar que trabajen. Es un equipo que no se está dando cuenta, pero realmente es un equipo casi entero nuevo. Tenemos tres piezas que no, es un equipo nuevo y queremos que funcione la máquina desde el minuto uno. Tiene un proceso.
Bueno, yo creo que el primer problema es que el programa va a funcionar totalmente.
Hemos de reconocer.
No hay que irse tan lejos. O sea, Guardiola llega al Barça de entrenador de primer equipo y a la cuarta jornada estaba siendo que lo querían despedir.
Cuestionado, sí. Perdió en campo de los Osasuna, me acuerdo.
Numancia, ¿no?
Sí, contra... O sea, perdón, Numancia en Soria, 1-0. Y luego contra Racing, sí.
Sí.
Entonces, vamos a dar un poco de tiempo, vamos a dejar trabajar.
Hay que decir que en pretemporada no había ni una crítica. Todo el mundo decía, vaya cambio, qué bien estamos, qué bien pinta la cosa, y ahora...
Pues son todos los mismos.
Ha habido un tropezones, pero bueno, estamos ahí, hay que seguir.
Hay que seguir. Yo lo que pienso es que tenemos que ir todos remando en el mismo lado, hay que estar... Para apoyar al club hacia arriba, no hacia abajo.
Que se ha jugado muy mal, sí.
Soy el primero que te lo voy a decir. Es que si veis la rueda de prensa después del partido, creo que no hemos tenido un entrenador hace muchos años que sea tan claro en sus ruedas de prensa.
Mira, aprofitem i anem a sentir les declaracions de Cristian Gómez i de Antonio Pellegrín per seguir analitzant una mica el centre del Pol Hospitalet. Declas de Cristian Gómez.
Cuando en las áreas no eres contundente, pues es lo que pasa. Y de la nada no generan, o sea, al final el equipo está colocado, bien colocado, un saque de banda que le pegan arriba y no basculamos, cerramos tarde y llega y remata solo. O sea, es que al final son cosas que trabajamos entre semana y que luego pues no las haces. Entonces, bueno, pues si no las haces, pues tenemos un problema. Entonces, defendemos mal el área, no meten gol. Nos han podido meter dos o tres más en transiciones porque no estamos bien en las transiciones, esa es la verdad, perdemos muchos balones tontos y luego arriba, pues nada, pues lo de casi cada semana. Dos palos, nos cuesta generar, pero es que cuando generamos no nos va la vida y nos tiene que ir la vida en cada balón. Si no nos va la vida en cada balón, no vamos a hacer nada.
Ens està costant a casa i crec que avui estàvem fent un dels millors partits a casa i ha arribat aquesta jugada que ha estat una... de mala sort, quan millor estàvem, i ha acabat en gol, i jo crec que després l'equip ho ha intentat, hem empatat el partit, crec que estàvem bé per fer el segon, l'has tingut, però aquí a casa ens està costant molt fer gol.
Doncs, com dèiem, Cristian Gómez contundent, com comentava el Joaquín Alquézar, i és veritat que sincer també, no s'amaga, Cristian Gómez, en aquest sentit no podem retreure res, que ell diu el que diu, i fins i tot en aquesta roda de premsa, com que també ataca una miqueta els jugadors, no? Dir, escolta, si estem fent això als entrenaments, feu-ho també als partits, i sobretot també, que després ens ha d'anar a la vida, no sé quina paraula diu.
No? La vida, en la gària.
Però bé, és una mica que també comentaves tu abans, no, Marcos, que al final és una persona que és molt de l'Hospi, i suposo que ahí sí que li va una mica la vida de si la pilota entra o no, ¿no?
Exacto, yo el sábado me fui cabreado para mi casa, cabreadísimo.
El domingo menos.
El domingo menos, porque
claro, pató el Badalona.
Pató el Badalona, pero por eso, o sea, me va la vida, pero no me va la vida, yo no vivo de esto. Si yo tuviera que vivir de esto, pues tendría un problema porque tendría que corregirlo, ¿no? Pero bueno, se va pasando y el domingo será otra opción. Hay que ir a por otra, hay que ganar. Ya está.
El problema es cuando intentas transmitir este me va la vida a jugadores que llevan meses en el Hospi. El me va la vida a un Aaron Jaye, a un Vitaly Pentelei, a un Serrano, sí que ese mensaje le escala rápido. Pues son gente que siente el Hospi. Entonces, bueno, le va a costar un poquito, el tema actitudinal le va a costar un poco, yo creo.
No sé.
Yo no creo que haya ningún jugador en este momento, es mi sensación, hablo de mi sensación personal, como socio si queréis, No creo que haya ningún jugador que no le vaya la vida.
No.
Creo que no le están saliendo las cosas pues a quien toque bien, pero no creo que haya ningún jugador. Y si lo hubiera, me voy al mensaje de Cruyff. El que no quiera estar aquí, pues...
Jo sí que crec que en aquest sentit hem millorat molt respecte a la temporada passada, sí, eh? Les sensacions dels jugadors,
yo
com a mínim.
Jo crec que està més unido todo.
Sí.
Hay más, van todos por el mismo camino, dijéramos, ¿no? Sí, entonces, sí. Ya. No hay tanto grupo.
Voy a aprovechar para hacer un comentario.
Endavant, estás en tu tele.
Adelante.
Arranca la soneta. Quien se quiera subir a la soneta se sube ahora y no se sube en la segunda.
¿La qué?
La soneta.
Ah, la soneta. Jolín, la soneta.
Joel Lasso.
Bueno,
nos subimos ahora al carro. Yo me subo a su carro porque yo soy muy de Joel Lasso. O nos subimos, luego nos subáis todos al carro.
No.
Esto queda grabado.
Yo soy Joel Lasista.
Sí.
Al que pasa es que también es verdad que aporta temps lesionat.
Joel Lasso Parera.
Pero está sin ritmo, ¿eh? ¿Cuánto lleva sin jugar? Un año.
Claro, este es el tema. Yo también soy de Joel Lasso, ¿eh? Pero también es verdad que aporta un temps sense jugar y necesita... Ya no para temporada, necesita...
Sí.
Llavors, home,
pero
fins que tinguem a Joel Lasso al màxim nivell, al seu prime, faltan cara.
Pero es un jugador que no se lo piensa, es un jugador que cuando ve oportunidad dispara, ¿no?
Tampoco es un davante, ¿no?
Bueno, pero
no es referencia,
no, pero,
¿eh?
Pero
yo
por ejemplo,
lo que vengo a pedir es que nos falta una referencia dentro, ¿eh?
Es un 9 diferente a los 9 que están jugando ahora. No espera llegar tanto a área, sino que cuando tiene la oportunidad, él va a disparar. Y yo, vamos, arranca la soneta, quien se quiera subir, que se suba ahora.
Bueno, doncs la soneta arranca, com diu l'Àlex Alquézar, veurem, tant de bo,
sí.
Que jo Lasso sigui la solució, tot i que insisteixo que encara suposo que li faltaran setmanes, l'altre dia va tornar ja a entrenar més o menys a ritme, a veure si tard o d'hora...
Muy emotivo ese reel de l'hospi, eh?
Sí. Uf. A veure si tard o d'hora el Joel està a bon nivell.
Sí.
No parlen de Joel Lasso, perquè encara no té cap punt, però anem a repassar com tenim la classificació del millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet i després votem per saber, per continuar doncs, amb aquesta classificació, que ara mateix està liderada per Pol Ballesteros amb 4, Casti Pelegrín i Flavio amb 3, i amb un punt, Aliaga, Uri González, Ramon Marimón, Dani Molina i Javi Serra. Són ara mateix els punts que tenim repartits entre els jugadors de l'Hospi. Com sempre, un vot per Hospi Ràdio, que ara ens donarà el Joaquín, un vot també per Televisió d'Hospitalet, que sempre cedim a qui ve a visitar-nos, i després el vot de l'audiència. Comencem per Hospi Ràdio, Joaquín Alquézar.
Jo se lo daría a Aliaga, porque creo que nos salvó la derrota. Uh-huh. En dos o tres acciones de uno contra uno, creo que fue determinante. Sí que podríamos tener un par o tres de jugadores que creo que lo podían haber merecido también, pero me inclino por Aliaga, pues por la importancia de sus paradas.
Perfecte. Es pot repetir, eh? Dic perquè la setmana passada Pelegrín va fer un hat-trick, diguem-ne, va guanyar tot.
Buba, ¿no?
Bueno,
yo diría Buba, ¿eh?
Yo mi punto iba a dar un punto simbólico a una persona que creo que lo necesita. Entonces, bueno, te cedo a ti porque no.
Pues nada, Buba.
Pues Buba.
Buba por el gol. Si llega a meter ese larguero.
Tinc curiositat per saber el punto simbòlic.
Yo eso lo iba a dar a Guillem Olivés.
A pesar que también era Barrio el Lasso, yo bueno.
No, Guillem Olivés porque creo que necesita confianza. Y
es un jugador que también podría ser interesante.
Sí, es un jugador que quien lo ha visto en la Uni Belviche y en la DAM, metió los mismos goles el año pasado en División de Honor que Jan Virgili. Y Jan Virgili está en el Mallorca.
Al final, claro, els jugadors joves, a vegades els costa aquest pas, ¿no? A amateur, pero...
El primer año es duro.
Tenemos varios ejemplos. Está Jordi Solé, que no ha acabado de entrar.
Que hizo una pretemporada brutal.
Buenísimo.
Incomprensible que no. Para mi gusto, que no esté jugando Jordi Solé.
Hay muchos centrales este año.
Y muy buenos.
Está muy cargado el tema de centrales.
La salida de balón de Jordi Solé, cómo rompe la primera línea con sus pases, es una barbaridad.
Sí, pero tampoco es que Casti y Pele sean malos.
Sí, pero a mí lo de Casti me pone nervioso cuando hace esas conducciones largas.
A mí me encantan.
Tenemos un Josep Serrano, que es un. En el primer año es difícil y cuidado con este jugador, o sea, apuntarlo porque creo que va a dar mucha guerra.
¿Cuál?
Josep Serrano.
Josep Serrano el año pasado acabó muy bien y este año no está jugando.
Ver, luego Copa Cataluña, no es complicado también. ¿Eh?
Copa Cataluña, San Cristóbal, vamos a jugar con un equipo que no está rodado, porque probablemente jueguen Max, Serrano, Guillem. Arnau, Jaie...
A San Cristóbal, ¿eh? A Can Anglada.
Entonces...
Uf. Todo cariño, para una mandra.
Mira el año pasado, mira el año pasado la que nos dieron allí.
Sí, con
el partido aplazado.
Es un partido que... San Cristóbal López siempre son partidos complicados.
3-0.
Sí.
Siempre son partidos de... Pero bé, és la que ha tocat a la Copa Catalunya, que és el dimecres vinent, si no m'equivoco, no aquest, el següent. I crec que l'horari serà 2:45, si no m'equivoco. Sí. 2:45? Correcte, 2:45. Capacera.
Hay copa en el campo municipal.
Ah, sí, i hay
copa. Sant Just, Mallorca.
Mallorca.
Correcto.
El municipal tindrà també...
A les 8.
Gràcies, Joaquín. Informació de primera mà. Per cert, el proper diumenge, la proper jornada de l'Hospi a casa, segurament ja serà diumenge
Hombre,
a les 12.
Ja lo quería comentar. Porque
pues, en realidad adelante.
La gente va, hay mucha gente enfadada por el tema del horario de tarde y otra gente que, por ejemplo, a mí me ha gustado. Pero lo veo bien que se cambie ahora con el invierno, que hace frío, pues que se vuelva a poner a las 12, pero está muy bien. Está muy bien que el horario de tarde ha estado muy bien.
Bueno, Alex, ¿tú qué opinas del horario? ¿Te agrada el diumenge 12?
No, prefiero sábado porque, bueno, al final... te lo quitas encima ya y el domingo pues tienes el tiempo para...
Pero ahora es para...
Lo malo es que si perdemos el sábado, el domingo lo pasas mal, pero bueno...
En diciembre, enero no puedes estar tú a las 7 de la tarde ahí aguantando el
chocolatadas,
con el frío que hace en el campo ese.
A las chocolatadas, churros...
Pizza chocolatada.
Claro,
no.
Claro.
No, porque no voy.
Sustituimos la cebada por chocolate.
No voy.
Y ya está, claro.
En qualsevol cas, tot sembla indicar que el pròxim diumenge contra Europa B, si no m'equivoco, serà diumenge a les 12. Tornarà a l'Hospi al seu horari més habitual, però bé, veurem. 2 de novembre.
2, ja.
2 de novembre. Bueno, 2 de novembre.
Bien, también, porque así íbamos a perder bastantes socios, por lo que leí en redes.
¿Por qué?
Habían bastantes socios que si seguía este horario no venían ya.
Yo lo quería comentar.
A ver, también se ha de dir que dissabte tarda ha vingut més gent del que tradicionalment ha vingut diumenge a les 12.
Hay que reconocer
que
mejores entradas han habido.
Hospi Fest inclosa, ¿no?
Sí, sí, es que invita un sábado por la tarde, invita.
Jo soc millor diumenge al matí, però això ja cadascú...
La mejor entrada de la temporada la va a marcar el partido de Copa de l'Atlètic Sant Just.
Veurem. De gent balear.
Yo lo veo bien que hagan el mix.
Bé. Vinga, anem a parlar del següent partit, que arriba ja, que ja heu fet algun comentari previ. El proper rival de l'Hospi, la Fundació Esportiva Grama, aquest diumenge, 11:45, l'horari habitual que juga al camp de la Grama. I veiem el match de la temporada passada, perquè és un bon record, en el sentit que al final va ser un partit que va començar perdent l'Hospi, com veieu, però que després va acabar guanyant 1-4. Això va ser la temporada passada, tant de bo sigui un precedent per aquesta. I a més, sembla ser, Ferran, que la Grama... no ha guanyat encara cap partit a casa.
No, és curiós perquè, bueno, a veure, esta serà classificada amb un punt més que l'Hospitalet, però en aquests 7 partits ha guanyat 4, ha empatat 2, ha perdut 1, i casualment tots els partits que ha guanyat han estat fora de casa. O sigui, el seu rendiment a casa, fent un símil una miqueta cruel, és bastant similar al de l'Hospitalet. Així que en aquest sentit veurem com s'ha...
Aquest col és una mica mític, de Sanco. Em perdó. Em perdó pel pobre Sanco, però...
Vaya show.
Marcos, que tens el micro obert, home. Bé, en qualsevol cas, veurem què passa. És un camp que, bé, que l'Hospi, la temporada passada va guanyar. Recordo alguna derrota també els últims anys, també algun empat. Bé, serà un partit complicat. Àlex Marcos, més enllà de tot, és un bon rival.
Lo primero es la entrada, que ya te clavan 10 euros. No hay convenio, es increíble.
Y sin datáfono, todo en negro.
Exactamente, tienes que ir con efectivo. Yo el año pasado llegué a la taquilla, me tuve que ir a volver arriba al cajero a sacar dinero.
Y yo no pude ni entrar el año pasado.
Información de Sarvey, ¿eh? Porteo de San Metallica al diumenge.
Un drama eso.
A mí sinceramente me parece lamentable
es un drama.
Que no te den, porque hay otros campos que te dan opción a Bizum. Como el campo de Europa el año pasado, no tenían datáfono, Bizum. Ok. Sí. Aquí no, te buscan la vida. Te dicen, no, la Caixa está a 300 metros en subida. ¿Al 15%? No. Sí, sí. Yo cogí y me fui para casa el año pasado.
Yo, justo donde había aparcado, tuve que volver al cajero, que estaba ahí arriba del todo.
Yo, información de interés, doncs, insisteixo, per tota la gent que sàpiga
que... Animaros que ganaremos.
Animaros a ir al campo, a Camp Peixauet, però amb diners en metàl·lic. Joaquín, què esperes d'aquest Grama Hospi?
Partido complicado. Un partido complicado porque la Grama, a pesar de que los resultados no son buenos, es un equipo que está ahí. Está tercero, no es porque sí, y habrá que tener mucho cuidado. Espero ganar, evidentemente. La ilusión de ir es para ver ganar al Ospi, pero va a ser un partido muy difícil realmente. Que no sé, a ver si es el día del golpe en la mesa y que el equipo pues saca todo lo que tiene dentro. Creo que es el momento.
Signem 1-4 la temporada pasada.
Y un 1-3
también. y un 0-1 también.
Quizás.
Roger Peris, no? Tenen així com a ex de l'Ospi que jo recordi la grama, no sé si té algú més, però bé, en qualsevol cas, aquest grama Ospi, diumenge 11:45, a Can Peixauet, diners en metàl·lic, tothom, per poder pagar a l'entrada, 10 euros, no hi ha conveni,
no
Marcos.
No hi ha conveni.
Todo mal, però...
Todo mal, per empezar.
Però sí, després guanyem, tot això s'ho
oblida. Muy bien, y los bocadillos muy buenos.
ja està, fins aquí la informació de servei del company Marcos Pascual. Nois, com sempre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i tant de bo, doncs, la setmana vinent doncs, podem explicar una victòria de l'Ospi. Àlex, Marcos, bona tarda, gràcies.
Un plaer.
I Joaquín i Ferran, doncs, bona tarda també i gràcies i fins al proper dilluns.
Bona tarda.
Doncs tanquem la tertúlia, fem petita pausa i de seguida tornem amb el món del bàsquet i amb el gran Enric Bonet. No marxeu. Anem a parlar de bàsquet aquí a l'Hospitalet en Joc i ho fem, com sempre, amb la tercera FEB i amb el nostre company Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Estàs bé?
Prou bé.
Doncs això és l'important, sempre. Doble jornada, havíem tingut tota la victòria, havíem tingut tota la derrota. Primera vegada que tenim cara i creu.
Sí, senyor. Sí, senyor. Partit del CB de l'Hospitalet B, comptant, a més, que no estava Pol Barbecho i que l'Arnau Tarrida es va lesionar, però el té que la sala ja... I mira que el va competir el partit de...
Molt, va competir molt el Tecla, però en qualsevol cas anem a posar tot en ordre, anem a posar tot en context i repassem, comencem a repassar primer el grup CA, el del Sandà CB l'Hospitalet, aquests són els resultats i la classificació. Comencem per la victòria del Calvià a Camp del Valls. L'Igualada va superar el Ciutat d'Inca, l'Ospi, que va superar 78-74 al Roser, el Barbastro va perdre la casa contra el Sant Cugat, també victòria visitant del Mollerussa davant del Boet Mataró, també del Tarragona a Camp del Sarreal i, per últim, victòria a casa del Castelldefels contra l'Alfindent, el proper rival del Club Bàsquet l'Hospitalet. La classificació, 3 equips han guanyat tots els partits, són el Mollerussa, el Castelldefels i l'Igualada. Amb dues victòries i una derrota trobem l'Ospi, el Tarragona i el Calvià. 1-2, registre d'un i dos, Sant Cugat, Barbastro, Roser, Mataró i Club Bàsquet Valls. I en cap victòria encara, el Sarreal, l'Alfindent i el Ciutat d'Inca. Doncs comencem a repassar aquest partit patidíssim. Patidíssima la victòria del Sandà CB l'Hospitalet. Enric, li va costar molt al conjunt de d'Òscar Navarro.
Mira, sí, li va costar, que es va haver de resoldre a la pròrroga. Amb això ja està tot dit. A més, en un dia fosc d'alguns jugadors principals de l'equip d'Òscar Navarro, cas de David Font. L'esmentem perquè ens té molt mal acostumats al buit del Sandà l'Hospitalet. I dissabte es va quedar amb únicament 4 punts, fallant, a més, els 7 triples que va intentar. Una notícia curiosa que, evidentment, creiem que no es repetirà. Però el Sandà l'Hospitalet va tenir 3 jugadors realment excepcionals. El primer d'ells, el Nil Baqués, amb 22 punts, fallant només un tir de 2 i només un triple, i en la línia del tir lliure, aquí el tenim en imatges, va anotar 5 dels 6 que va intentar, sumant, a més, 6 rebots i 4 assistències, va acabar amb un 26 de valoració. L'altre, aquí el veiem, Angelo Alexandre. En quant a l'anotació, potser ha de millorar una mica. Un jugador tan important com ell a la zona va acabar amb 8 punts, però amb rebots en va agafar fins a 11. I aquí estava a punt de fer un tap, en aquesta ocasió no va tenir èxit, però en qualsevol cas, després del partit ja en sumava 3 més. Per tant, en suma 8 en les 3 primeres jornades, el jugador d'Angola. I finalment el Gerard Sevillano, que torna ja a agafar ritme, que també se'n va anar, com el Nil Baqués, fins als 22 punts, sumant a més 5 rebots i 3 recuperacions. Vèiem allà David Kramer, el nou jugador que ja va disputar alguns minuts a la pista del Serrallo, del CB Tarragona, la setmana passada, I al final, doncs, el Sevilla Hospitalet, que evidentment on ha de seguir treballant és en el tir lliure, perquè es va quedar amb un 77%, en va llançar 26, en va anotar 20, és una millora clara i evident, però segueixen sent 6 tirs lliures fallats que podrien haver estat decisius fins i tot abans d'arribar a la pròrroga. 45 rebots pel Sandal Hospitalet, molt important aquesta dada, perquè és a la zona on va fer més mal, anotant 40 punts, 14 més que no pas l'equip del Fort Pienc. Un equip, el CB Roser, que només va tenir, m'atreviria a dir, 3 jugadors allò a l'altura. Tenia baixes importants, Pol Parisi no va jugar ni un minut, Xavi Assalit, l'exjugador de l'Alep Plata, tampoc va arribar a jugar cap minut, i el que també va estar inèdit va ser el... ja ho diré...
Pol Parisi, Omar Baja...
Omar Baja va jugar...
Xavi Assalit, sí. Ah, sí, és veritat.
Bé. Van tenir 3 baixes, però evidentment el Sever Rosés va quedar només 10 punts del Pablo Santiago i 13 més de l'Adrià Cortegano, mentre que el Miquel Puig va acabar fins als 22 punts, el més destacat, perquè va anotar 4 triples dels 10 que va intentar, i al final doncs, el tir lliure també va penalitzar molt a l'equip de Barcelona, perquè en va fallar 5, evidentment, els hagués convertit, doncs aquest partit l'hauria acabat guanyant. El jugador que em faltava per esmentar era el Byron Borrero, el jugador de 7-8 rebots per partit, que aquest tampoc va arribar a jugar. Al final, com dic, partit guanyat a la pròrroga, una pròrroga que es va fondre. El CB Roser l'havia competit molt bé, havia donat molta guerra al Sandal Hospitalet, però finalment, en aquests 5 minuts extres, allà ja no va tenir més benzina i, per tant, bona victòria ben treballada de l'equip d'Òscar Navarro.
Doncs sí, 78-74, victòria doncs, pel Sevilla Hospitalet, pel conjunt d'Òscar Navarro, que anem a sentir què deia tant ell com un dels protagonistes del partit, en Nil Baqués.
Crec que el millor del partit és el resultat final. Crec que seguim sent l'equip que s'adapta millor al ritme de l'altre equip, però no som capaços d'impartir el nostre. I hem patit avui moltíssim. No hem trobat ni el ritme ni el nostre joc fins a la pròrroga. Crec que hem de començar a entendre que... Pues això, que l'equip està molt per sobre de certs egos o de certes situacions i que hem de compartir més la pilota, que hem de ser més exigents i avui, evidentment, avui jo estic molt fotut, demà estaré molt enfadat i suposo que dimarts ja estaré només pensant que hem sumat una victòria que és molt important per nosaltres.
Al final encara l'equip s'està trobant, no estem trobant el ritme que ens agrada, ens estan trobant moltes situacions de rebot ofensiu, no estem podent córrer la pista, bueno, crec que l'equip encara està creixent, encara es nota molts errors com de principi de temporada, bueno, crec que ens està costant més del que tothom esperava, crec que també el Rus ha fet un partit que ens ha costat, crec que han fet un molt bon partit del que ells volien buscar o han trobat, ens han fet molt de mal en algunes situacions, però bueno, crec que al final el més positiu és el resultat, ens ha costat molt, però l'hem tret.
Doncs contundent, l'Òscar Navarro, Enric, amb el seu equip, perquè creu que ha de jugar encara millor al Sevilla Hospitalet. Millor jugador de l'OSPI.
Frec, aquesta setmana, perquè el Gerard Sevillano ja comença a entrar, tal com us explicava ara, amb les imatges, comença a agafar el seu to, però el Nil Baqués no només suma un punt més en quant a valoració, sinó que, a més, ho fa jugant 3 minuts menys. Per tant, té més mèrit i jo crec que més que merescut que l'11 del Sandal Hospitalet es faci amb aquest MVP aquesta jornada.
Tot i que Gerard Sabino anota els 2 tirs lliures que força la pròrroga amb una sang freda brutal i també mereixeria aquest puntet extra per aquests 2 tirs lliures, que déu-n'hi-do, falta un segon, empatar el partit amb 2 tirs lliures, poca gent és capaç.
I a més en el triple va estar molt bé, perquè n'anota 3 dels 5 que havia tirat quan portava el partit del Serrallo darrere, que va estar fatal en el triple, o sigui que molt bé el Gerard.
Això respecte al Sevilla Hospitalet. Ara anem a parlar de l'altre grup i de l'altre equip de la ciutat, el Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, que malauradament va perdre el seu partit en el grup CB. Anem a repassar els resultats i la classificació d'aquest grup de la tercera FEB. Comencem per la victòria del CC davant de Granollers, proper rival del Tecla Sala del CC. El quart va caure contra l'Esparreguera, el quart de Huelva va guanyar el partit contra el Prat de només un, 76-75. El Mollet va guanyar com a local contra la Muela, també victòria local del Navàs contra el Cornellà, el Tecla que va caure a la pista del Vic i l'Andratx que va caure a casa davant de l'Es Castell. classificació, liderada per dos equips, pel Mollet i pel Navàs. 3 victòries i cap derrota. Amb 2 i 1 trobem l'Es Castell, el Prat, el Granollers i el Quarte de Huerva i el Cese també. Amb una victòria i 2 derrotes. Tecla Sala, Cornellà, Esparreguera, Vic i La Muela. I per últim, amb 3 derrotes, el Club Bàsquet Quart i l'Andratx. Doncs ja podem veure imatges d'aquesta derrota del Tecla Sala. Va competir moltíssim el conjunt de Cristian Gómez, Enric, però finalment derrota.
Mireu si va estar competit el partit, que el primer quart s'acaba amb empat a 18, a la mitja part s'arriba a 33-34, al tercer quart s'acaba 55-54 i al final 5 de diferència per l'equip d'Osona. Una dada, però, negativa, molt negativa. 31 pilotes va perdre l'equip local, 24 va perdre el Tecla Sala. Quina va ser la diferència? Doncs que el Club Bàsquet Vic va tenir el número 7, Cristian Vidal, un autèntic geni, una autèntica estrella. 21 punts, 17 rebots, 7 faltes rebudes, un total de 34 de valoració. I a sobre el va acompanyar, i molt bé, el 17, l'Arthur Simón, amb 14 punts i 7 rebots. La clau, com sempre diem, a la zona, 45 rebots pel Club Bàsquet Vic per només 34 del Tecla Sala, una zona en la qual va dominar l'equip local anotant fins a 42 punts. Si ens hem de quedar amb alguna cosa positiva, doncs home, evidentment els 14 punts del Raúl Palomares, del Tecla Sala, el número 13, que a més va sumar 6 rebots, i evidentment la bona feina del 23, de l'Eduard Martín, que acaba amb 17 punts, 8 rebots, 4 assistències, 2 recuperacions, un total de 27 de valoració, molt a la vora d'aquests 34 de valoració del Cristian Vidal. La dada poder més positiva de l'equip del Tecla Sala és que la banqueta va sumar fins a 36 punts en aquest partit. I una altra dada negativa, no ens agrada dir-ho, però què dimonis està passant amb els tirs lliures? I és que el Club Bàsquet Vic en va fallar 15 i el Tecla Sala en va fallar 13. Són 28 tirs lliures fallats entre un equip i l'altre en el partit disputat ahir, el dissabte, al pavelló municipal Castell d'Emplanes.
Doncs derrota del Tecla, anem a sentir què deien els dos entrenadors, tant Cristian Gómez com Juan Ereza.
El principi de temporada és un d'aquests partits que no és de la nostra lliga realment, però bueno, hem fet un bon scouting, sabíem que tindríem possibilitats. La veritat és que se'ns ha posat molt de cara, jo crec que hem fet un partit molt bo en defensa i bueno, llàstima perquè l'equip se'n va pues, tocat, perquè una derrota així pues, moralment toca molt, però bueno, hem de seguir treballant i continuarem lluitant.
La veritat que la primera part ells han fet molt la goma, nosaltres hi havia moments de bon joc, però ells tornaven i tornaven, ja ho sabíem que és un equip molt intens i molt, entre cometes, pesat, no? Que sempre s'enganxa als partits. I al final, amb els nervis, la dinàmica una mica que portem d'aquestes dues derrotes, jugadors molt tocats que han fet un esforç avui tremendo, mentalment no estaven bé i ha sigut que m'han fotut fora i llavors a partir d'aquí ja l'equip s'ha crescut, ho ha portat molt bé el Jan els últims minuts.
Millor jugador del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, Enric.
Doncs està bastant clar, perquè el Tecla Sala va acabar amb un 53 de valoració global i 27 d'aquests crèdits se'ls emporta l'Eduard Martín. Com us deia ara, 17 punts amb 8 rebots, 4 assistències i 2 recuperacions va ser segurament el que més va donar la cara per part de l'equip de Cristian Gómez.
I me n'alegro perquè al final Edu és un dels que porta molt de temps al Tecla, per tant, doncs, home, sempre està bé que un de la casa doncs, sigui el millor jugador de l'equip. Propers rivals. El Tecla juga a casa contra el Cese, l'Ospi visita el Findent. Què ens ha de preocupar del Cese i de l'Enfindent?
Per part de l'Enfindent Club Baloncesto, ara mateix és el penúltim classificat, no ha guanyat encara cap partit. Ahir van sopegar 85-70 a la pista del bàsquet Castelldefels i la dada més important, en aquestes tres primeres jornades han queixat 50 punts més que no el CB l'Hospitalet, que com sempre és una gran defensa, però són 16-17 punts per partit de més que encaixa l'Alfindent. Jugadors importants, Ismael Bussalem, 12 punts, 6 rebots de mitjana, un jugador molt bon canell, 65% en el tir de dos. Martin Smith, jugador nord-americà, el coneixem de l'Alet Plata amb el Club Baloncesto Villarrobledo, se'n va fins als 18 punts per partit, amb un 58% en el tir de dos i havent anotat 8 dels 13 triples que ha intentat, un 60% llarg, i tot això en 28 minuts. Per tant, si el partit, el seu entrenador, el necessita més, pot fer molt de mal. Tenen dos jugadors de Cap Verd, un d'ells Tavares, William Tavares, 6 punts, 7 rebots per partit. I finalment Alejandro Vicente, jugador de la casa, sisena temporada de l'equip, un jugador que se'n va fins als 12 punts i 7 faltes rebudes per partit. Si el Sevel Hospitalet no té el dia en atac, en tirs lliures, més ben dit, que no es preocupi, l'Alfinent tampoc el té, 54% d'efectivitat. Per part del Cese, el rival del Tecla Sala, és setè classificat, just per sobre que no pas el Sandà Tecla Sala, 2 victòries, 1 derrota, jugadors importants, Pau Carrion, 12 punts, 4 rebots de mitjana, bon canell el que té Carrion, en el tir de 2, en el triple, Arnau Jaime, 12 punts també per ell, i els 6 rebots de mitjana d'Álvaro Puertas, un jugador que tot això ho fa en 19 minuts. I també malament en el tir lliure al CS perquè està en un 50% ara mateix d'efectivitat.
Doncs veurem què esperem d'aquests dos partits del Sandà Electroquímica Tecla Sala, que juga a casa, i del Sandà Hospi, que juga fora de l'Hospitalet. Anem a parlar d'un altre equip que juga al Poliesportiu Municipal del Centre, Mas Alimaneja, el Centre Catòlic, i que aquest diumenge va tenir el seu dia gran amb la presentació de tots els seus equips de bàsquet. Aquí veiem a la gran família del Centre Catòlic. En total, uns 19 equips, 10 masculins, 9 femenins, més tots els nens i nenes que estan a l'escola de bàsquet. Per tant, estem parlant d'uns 250 jugadors, més fins i tot del conjunt verd, del conjunt de la Rambla, a més que ha augmentat la qualitat. Té 2 equips en preferent enguany, té molts equips també a nivell A, per tant, més qualitat pel Catòlic en els darrers anys, que està sobretot guanyant en aquest sentit. Cada cop millors jugadors i jugadores del Centre Catòlic. Van fer també homenatge a persones importants del Centre Catòlic des d'ara, i ho va anunciar el president Toni Llamas. Tots els jugadors que compleixin, o jugadores que compleixin 20 anys a l'entitat, doncs rebran un obsequi per part del club. En aquest cas va ser el primer Pau Valls, que complia 20 anys al Centre Catòlic, i també va haver-hi un homenatge a Raül Mayo i a Nacho Balastegui, jugadors també molt importants en la història del sènior masculí del Centre Catòlic. Sensació de creixement del conjunt del Centre Catòlic, una temporada normal que podran disputar a la seva pista, mítica pista de la Rambla, i per tant molta satisfacció en la presentació del Centre Catòlic de l'Hospitalet.
Aquest any, per sort, que podem jugar a la nostra pista, doncs és el punt de trobada on venen, i era el que buscàvem, el que fa club, el que juguin al seu partit, es quedin, vinguin a veure altres partits, però durant l'any és difícil que realment es puguin juntar tots, no? Llavors, tindre aquest moment i veure com es respira club és algo que et fa sentir orgullós, sens dubte.
I just després de la presentació del Centre Catòlic va jugar el primer equip masculí, que és l'equip de més categoria, primera catalana, entrenats per aquest home conegudíssim, José Manuel Olla, Manute, exentrenador de molts equips de la ciutat, també del Sevel Hospitalet, fa uns anys a categories FEB, i el Catòlic, que va guanyar el seu segon partit de la temporada, 84-63, davant del bàsquet i la Vilatorrada. Bona posada en escena del Centre Catòlic, però sobretot bona segona part per part del conjunt de José Manuel Olla. Aquí veiem precisament a Pau Valls, que fa uns instants li havien donat el reconeixement per 20 anys al Centre Catòlic, doncs també va començar amb força Pau Valls el seu partit amb el Centre Catòlic, que, com dèiem, va guanyar 84-63, amb aquests 14 punts de Pau Valls, també 11 de Víctor Cortizo, de Rafa de la Vega i de Zanrico, i 10 d'Iker López. Per tant, 5 jugadors del Catòlic per sobre dels 10 punts, que amb aquesta victòria suma 2 en aquest inici de competició a la primera catalana masculina. I moment ara de l'enriquiment. Enric Bonet, endavant.
Abans que res, recordar que el Joventut, l'Espanyol Joventut, va guanyar al cap de setmana un partit molt important. De 2,
sí,
a la pista del Club Bàsquet Tordera. Per tant, suma ja la segona victòria, les noies de negre o de blanc i blau.
Blanquiblaves, aquest any són blanquiblaves.
Que no ens oblidem d'elles. L'enriquiment, tenia una cosa més local, però ja sabeu que va arribar el Derek Albert Kramer, jugador de l'estat de Washington i, per tant, una persona molt important del bàsquet d'aquesta ciutat, que el tinc aquí al costat, em preguntava, escolta, què sabem de l'estat de Washington? Doncs mira, 4 pinzellades ràpidament perquè us familiaritzeu tots plegats amb aquest lloc on va néixer el nou jugador del Sandà Hospitalet. La seva capital no és Seattle, com molts pensaríeu, es diu Olympia, la seva capital, una extensió de 184.000 quilòmetres quadrats, que ve a ser més o menys com Missouri, tots teniu al cap l'extensió de Missouri, El 18 de maig de l'any 80 va succeir una autèntica tragèdia perquè el Mont St. Helens va entrar en erupció i va costar la vida a 57 persones, un fet que allà es recorda molt i molt, no cal ni dir-ho. I, a part de que Nirvana, Pearl Jam o Jimi Hendrix han sortit d'allà, Curiositats de la vida és el tercer estat amb més producció de vi dels Estats Units, després de Califòrnia i de Nova York, per tant, els que us agraden els vins, bon lloc per anar-hi, que, evidentment, els Supersonics de Seattle van marxar, es van convertir en els Oklahoma City Thunder, però a la NBA femenina conserven les Seattle Storm, i que l'esport nacional a l'estat de Washington no és ni el bàsquet, ni el béisbol, ni el futbol americà, és el pickleball, una espècie de tennis que es juga amb unes raquetes de pàdel, amb unes pilotetes foradades, que a més causen un so molt, molt irritant, i que, a més, ara últimament causen molta controvèrsia perquè les noves pistes es fan allà on hi havia hagut pistes de bàsquet. Això als Estats Units porta ràpidament a fer lectures de si l'esport dels snobs, dels que tenen calés, està desplaçant a un esport com el bàsquet, que és més de gent de mitja classe, en fi, tota una història. Però ja ho sabeu, pickleball, esport nacional de Washington State.
Déu-n'hi-do, la Wikipedia, l'Enriquipèdia, li haurem de dir a la secció novament. Gràcies, Enric, com sempre. I bona tarda.
Dilluns que ve, salut i bàsquet.
Deixem el bàsquet, passem, com sempre, a parlar de la resta d'esports aquí, a l'Elegant Joc. Comencem el bloc esportiu i ho fem parlant dels Jocs Escolars i del Consell Esportiu de l'Hospitalet, 49a edició dels Jocs Escolars que van començar aquest cap de setmana a la ciutat de l'Hospitalet i, com sempre, doncs, això va provocar que molts infants, milers d'infants, de fet, comencessin la seva competició, la seva temporada esportiva. Van començar tres esports, el futbol, que és el que estem veient, el municipal de la Torrassa, el futbol sala i el bàsquet. Van ser els tres esports que van començar. En breu començarà també el voleibol. Aquí també veiem, per cert, a la regió de l'esports, i Manaisa fent el servei d'honor d'aquest inici de temporada dels Jocs Escolars. Com dèiem, ha començat el futbol sala, el bàsquet, en breu, poques setmanes començarà el voleibol i també la resta d'esports individuals per unes competicions, la del Consell Esportiu, que arriben aproximadament a 8.000 infants cada any i, per tant, és una de les competicions estrella, sens dubte, del calendari esportiu de l'Hospitalet. Ja han començat els Jocs Escolars de l'Hospitalet, ja ha començat la competició organitzada pel Consell Esportiu de l'Hospitalet.
I crec que és una cosa superpositiva, no només per al servei d'esport, sinó per tota la ciutat, perquè al final l'esport base és l'esperit, no?, de la nostra ciutat, i hem de recolzar no només als nens i nenes que hi juguen, sinó també a les famílies i a les entitats que hi participen. El nostre cor, al final, és per l'esport base, perquè l'esport és molt necessari, no?, a la vida diària dels nostres nens i nenes, no només per la pràctica esportiva que això comporta, sinó també pels altres valors que són superimportants per la vida dels nens i nenes.
Els inicis de cada temporada, però les criatures a la il·lusió que venen als camps no es paga amb diners. Per tant, l'esport és una font de progrés, és una font de, sobretot, de valors, i veure les criatures, la motivació que porten quan venen aquí a les entitats és fantàstica. Jo vull agrair en tot cas a l'escola de Collblanc Torrassa, que s'hagi cedit a l'espai durant aquest matí, i que tinguin la mateixa sort que demano per totes les entitats per tota la temporada.
I passem al món del futbol sala amb la primera catalana masculina i amb el derbi que es va viure aquest diumenge al pavelló Juan Antonio Bastante entre la Lenya i el Pla de Llobregat. Amb victòria pels locals, 2-1, va guanyar aquest equip, va guanyar l'equip d'Òscar Vallano contra aquest altre equip, contra el conjunt de Víctor Medina. 2-1, tot i que segurament per oportunitats, per ocasions clares, qui va dominar més va ser el Pla de Llobregat, que va tenir les més clares del partit constantment. Es va apropar el conjunt del barri del Gornal a la porteria defensada per Raül Sos, de la Lenya, i es va avançar fins i tot el conjunt del Pla Llobregat amb aquest gol de Pedro Pinel. Era el minut 13 de la primera part, quan es va avançar el Pla Llobregat, però abans del descans, poc abans del descans, minut 19, Víctor Quadra aconseguia l'empat per al Club Esportiu Alenya. 1-1, amb aquest marcador s'arribava al descans d'aquest partit, i la segona part, doncs, va tenir un guió més o menys similar, amb el Pla de Llobregat apropant-se constantment a la porteria de l'Alenya, tenint ocasions clares, hem vist un pal a la primera part, hem vist un segon pal ara en aquesta segona part, i fins i tot un tercer pal, en aquest cas, del Pla de Llobregat, però En canvi, en les poques ocasions que va tenir a la Lenya, sí que va ser molt més eficient. Raúl Sánchez, minut 33, anotava el 2-1, posava en avantatge el seu equip. El Pla Llobregat va intentar tornar a entrar dins el partit, no va aconseguir, i finalment la victòria que va quedar per la Lenya, que d'aquesta forma suma 9 punts al Pla Llobregat en 3. De moment està més baixa la primera catalana masculina de futbol sala.
Marcador para nosotros es muy bueno, no es un partido que yo creo que tendríamos que haber ganado, pero al final lo bueno de esta parte es que tenemos muchísimo margen de mejora mientras seguimos sumando. Así que nos queda la parte bonita, que es trabajar entre semana y competir findes y a ver cuándo llegamos a nuestro buen nivel.
El que ha puesto el juego, que ha puesto las ocasiones, principalmente hemos sido nosotros, y ellos han tenido el acierto de meter las que han tenido, y ahí esa mala, bueno, mala suerte, acierto, llámale como quieras, pero está claro que tiene mérito el haber chutado prácticamente dos veces y haber sido 2 goles, y nosotros haber chutado 6 o 7 y haber sido solo capaces de meter 1. El camino es este, seguir jugando así. Estamos formando un equipo nuevo, acabo de llegar aquí y se trata de eso, ir creciendo poco a poco. Sabíamos que hoy era un partido difícil.
I aquest dissabte també l'Hospitalet va ser protagonista de la Metropolitan Sky Run, una competició, una cursa vertical que es va celebrar al barri de Bellvitge.
La segona edició de la Metropolitan Sky Run ha animat a més de 300 corredors a pujar els 569 esglaons de l'icònic gratacel Hotel Hyatt Regency. La cursa vertical, equivalent a 29 plantes i amb un desnivell de 105 metres, ha superat el rècord de participació de l'any passat i ha inclòs novetats com la possibilitat de competir en equip, escollir la música del moment de la sortida i la participació aclamada dels bombers de la Generalitat. D'aquests, Adrià Duarri i Maria Mas han estat els més ràpids, amb un temps de 4,29 i 6,28, respectivament.
Ens agrada molt tenir-los aquí perquè ens emociona. Són un col·lectiu que puja amb els seus equips EPI d'oxigen, que són 30 quilos, i clar, participar a pujar la cursa d'avui amb aquest material, doncs, déu-n'hi-do, ens impressiona, ens emociona i és un motiu d'orgull que estiguin aquí també. A més, tots els nostres participants habituals, que són els nostres socis, els amics i amigues dels socis i sòcies, i bueno, tot plegat és una jornada que de germanor.
Després de l'esforç, els corredors han arribat a la cúpula, on s'han pogut recuperar envoltats de les vistes panoràmiques 360 graus que ofereix l'espai.
Este año he sufrido un poquito más, el año pasado ya la hice en menos de 4 minutos y este año 4 minutos 20. Se ha notado que he bajado un poquito el rendimiento este año, pero me ha encantado.
Me ha gustado mucho porque es muy rápido y no tengo que sufrir mucho y está perfecto.
¿De dónde venís?
De Rumanía.
Una locura. No es lo mismo que la máquina de escaleras del gimnasio, se lo tengo que decir, porque he estado unas semanitas entrenando, pero ha sido muy guay, mucha adrenalina, aquí se puede ver, he hecho polvo, mañana no me podré ni mover, pero ha molado la experiencia. Está muy emocionada, la mayoría de la gente también es la primera vez, y todos muy nerviosos y muy contentos, así que muy guay.
La Metropolitan Sky Run, que aquest any ja comptabilitza en el circuit de carreres verticals, es consolida com un esdeveniment d'alt nivell esportiu, que celebra i crea comunitat.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana vinent amb tota la informació esportiva del cap de setmana. Gràcies a l'equip tècnic i a totes les persones que fan possible aquest programa. Fins al proper dilluns i molt bona setmana.